Fem muntanya, l'esport outdoor en català.
Jess Bonet, benvinguda de nou al Fem muntanya.
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé, la Jess és doctora en fisiologia de l'exercici i entrenadora personal i avui amb la Jess volem parlar de l'entrenament en altura. A veure, Jess, primer de tot, què és l'entrenament en altura? Així, en plan resumit, per saber què és.
Doncs es tracta, com bé diu el nom, no? de córrer en alçada sobre el nivell del mar i en concret, quan parlem d'entrenament en alçada, el que fem és entre 1.500 i 3.000 metres aproximadament.
I quins beneficis físics obtenim quan entrenem en aquestes alçades?
Doncs a veure, el que busquem nosaltres és que a més alçada, diguéssim, a més alçada anem guanyant, tenim menys oxigen, o sigui, hi ha menys oxigen perquè nosaltres consumim. Llavors, el que busquem és entrenar el cos en aquest entorn de poc oxigen per obtenir uns beneficis, no? Llavors, els beneficis són l'augment dels globus vermells. Llavors, què passa amb això? Si tenim més globus vermells, som capaços de transportar més oxigen. Per tant, ja pels exercicis aeròbics ja ens indica que seria un fantàstic entrenament, no? Després milloraríem el rendiment i també evitem una mica l'aparició de la fatiga, és a dir, que l'índex de tolerància a la fatiga seria millor i podríem treballar de millor manera els llindars aeròbics, anaeròbics, una mica això serien els beneficis a grans trets.
I sempre hem vist esportistes professionals com ciclistes o atletes d'ultraresistència passant llargues estades a Tenerife, Sierra Nevada o a Font-Romeu. A partir
sí.
de, o sigui, quina és l'alçada mínima a la qual comencen a augmentar la nostra capacitat aeròbica i comença a augmentar la concentració de glòbuls vermells?
Vale, mira, es recomana... Bueno, a veure, aquí hi ha molts estudis, s'han fet molts estudis i hi ha com moltes maneres de planificar aquest entrenament. És a dir, una cosa és entrenar en alçada i l'altra és viure en alçada. Però si parlem d'entrenar en alçada, a partir de 1.500 metres ja et comencem a tenir aquests beneficis. També hem de dir que com més alta és l'alçada, més baixa és la pressió atmosfèrica i, per tant, vol dir que el nostre cos té més dificultats per transferir aquest oxigen a la sang. Llavors, també hem de vigilar una miqueta quina és l'alçada. Normalment sempre, ja et dic, són al voltant de 1.500, 2.000. Els punts aquests de concentració que anomenaves tu, més o menys sempre són aquestes alçades, fins i tot 2.200, per exemple, a Iten, no? Però una mica serien aquestes.
Posem el cas de que no vivim a partir de 1.500 metres d'alçada, perquè em vull imaginar que la majoria d'oients doncs, no tenen la sort de poder viure a la muntanya. I volem preparar-nos per una cursa X. Quant de temps hem d'entrenar en aquestes alçades i quant de temps abans d'aquest objectiu hauríem de fer aquest entrenament?
Doncs mira, mínim unes 3 setmanes. I et dic per què, perquè quan fem un entrenament a l'alçada han de passar entre 7 i 10 dies perquè comencem a notar aquests efectes que diem dels globus vermells. Val? Llavors, clar, si hem de passar entre 7 i 10 dies, mínim ja són 2 setmanes, no? Llavors, mínim serien unes 3 setmanes. I d'aquestes 3 setmanes també és veritat que l'entrenament ha de ser no des del principi, diguéssim, el mateix que faríem a nivell del mar, i per tant ha de ser un entrenament progressiu, els 3-4 primers dies curta durada i poca intensitat, i a poc doncs, anar com adaptant-nos als entrenaments que faríem habitualment. Clar, hem de pensar una cosa, si nosaltres això ho volem, diguéssim, perquè ens fa gràcia, per diversió, per provar un dia, està molt bé fer-ho, doncs, si tens el temps i si tens l'oportunitat d'estar-hi doncs, 3 setmanes, fantàstic, però hem de pensar també que si anem només 3 setmanes i nosaltres no tenim l'oportunitat de fer-ho més vegades durant l'any, i al final, al principi, els 10 primers dies no podrem entrenar igual que entrenaríem a nivell del mar. Val? Llavors, hem de valorar una miqueta entre els beneficis i els inconvenients. No? És a dir, tindrem els beneficis d'entrenar en alçada, però potser no podrem entrenar igual que entrenaríem a nivell del mar. Per tant, hem de valorar si només ho podem fer un cop l'any, si realment ens surt a compte fer-ho.
Mm-hmm. Llavors, un cop hem fet aquest entrenament, què és? Acabar aquest període mínim de 3 setmanes i just després que tenir la competició o han de passar uns dies des de que, diguéssim, baixem a nivell de mar per fer la competició?
Doncs mira, es calcula, ja et dic, també hi ha diferents investigacions que, porta, doncs que apunten diferents temps de benefici, diguéssim, quan estem a nivell del mar, i pot ser entre 2 i 3 setmanes, i alguns fins i tot diuen que fins a 5 setmanes obtenim encara, o sigui, vivim, diguéssim, d'aquests beneficis que hem tingut en alçada. Però les 2-3 primeres setmanes, diguéssim, que serien les millors, i màxim fins a 5 setmanes per poder beneficiar-nos d'aquest tipus d'entrenament en alçada.
Uh-huh. I un cop estem a 2.000 metres d'alçada, per exemple, em poso el cas de Font Romeu, que és potser sí, una de les zones més conegudes i més a prop de casa nostra, i en la qual molts atletes doncs, passen llargues temporades, i de fet doncs el mateix Kilian Jornet, el Marc Pinsac, moltíssims corredors i corredores doncs, que han estudiat i han aprofitat a entrenar llargues estades a Font Romeu. Quin tipus d'entrenament hem de fer si només hem d'estar 3 o 4 setmanes allà entrenant?
A veure, la idea és això, que poguéssim intentar fer el mateix que fem a nivell del mar, però la realitat és una altra, perquè quan nosaltres entrenem en alçada, o sigui, els primers dies que estem en alçada, normalment el que ens passa és que tenim mal de cap, sensació de cansament, ens costa dormir, i ja et dic, o sigui, hi ha d'haver una adaptació prèvia. Per tant, o sigui, la idea seria potser la primera setmaneta que sigui molt progressiva, i a partir de la segona setmana intentar fer els mateixos entrenaments que estem fent a nivell del mar. Uh-huh. O a nivell de mar, o a nivell, diguéssim, d'on vivim nosaltres.
Vale, ara poso un altre exemple. Un corredor que vulgui fer la Marató de Barcelona, o una persona que vulgui fer una cursa de muntanya, de baixa muntanya, si entrena a 2.000 metres d'alçada, treurà un profit perquè tindrà més glòbuls vermells i pot córrer més, pot aguantar més. Però si una persona entrena a 2.000 metres d'alçada i vol fer una cursa sobre, és a dir, d'alta muntanya, traurà profit, no traurà profit, o traurà avantatge sobre algú que no ho hagi fet?
O sigui, a veure, traurà avantatge sempre i quan aquesta persona, diguem que no visqui en alçada, és a dir, no tingui ja el seu cos adaptat a viure en alçada. Val? Llavors sí que traurà avantatge. Perquè l'altre tema és que quan nosaltres passem, per exemple, de 3.000 metres, aquí ja comencem a tenir altres símptomes, no? No només el mal de cap i tal, sinó que, per exemple, no sé, si anem a fer si volguéssim anar a fer una caminada, per exemple, de 4.000 metres, no sé, ens anem al Perú, doncs allà ja podem tenir mal d'alçada, saps? O sigui, no és un tema només d'entrenament, sinó és un tema de com s'adequa el nostre cos en aquest àmbit d'alçada. Mm-hmm. Val? Llavors, si nosaltres hi vivim de normal, doncs ja tindrem aquestes característiques, diguéssim, adquirides, però si nosaltres anem a entrenar-hi, evidentment que traurem uns beneficis.
Jo, personalment, sí que m'he donat compte que en algunes curses en les quals he pujat per sobre dels, sobretot 2.400, 2.500 metres, algun entrenament, alguna competició, per exemple, per la zona d'Olla de Núria, alguna competició... Mm-hmm. Ara ja fa uns anys també per la zona de Font Romeu cap amunt, la zona prop del Carlit, inclús quan arribes, el que passa que si puges a Niu de l'Àliga estàs poca estona, puges i baixes ràpid, però sí que quan estàs més de mitja hora per sobre dels 2.400-2.500 metres d'alçada, jo no sé si als oients també els hi passa o no, pugen molt les pulsacions, però corres molt més lent i et trobes com més cansat, més fatigat, costa més que les cames vagin a un ritme. És el normal, que, o sigui, és el que ens passa a tots?
És el que ens passa a tots, sí, o sigui, és l'efecte de l'alçada, o sigui, aquest canvi en tant en la pressió atmosfèrica com en la concentració d'oxigen, és el que ens porta que tinguem aquesta sensació de cansament, d'això, fins i tot de mal de cap, a vegades, vull dir, encara que estiguis competint, doncs pot aparèixer aquesta sensació, sobretot de cansament. O sigui, al haver-hi la menys concentració d'oxigen, ens costa més fer aquesta activitat física. Sí, totalment, totalment normal.
I tenim alguna forma de fer alguna trampa de forma de poder entrenar i treure els beneficis d'entrenar en altura, però entrenant a nivell de mar? Hi ha alguna trampa que es pugui fer, alguna, no sé, cambra hiperbàrica, alguna mascareta? Es pot fer d'alguna forma?
Hi ha una trampa, entre cometes, que ara, a l'actualitat, doncs, utilitzen molts esportistes, no només, diguéssim, de resistència, sinó, per exemple, també doncs, futbolistes, bueno, sí, diferents esportistes que dormen dins les tendes de campanya.
A les nits? Per dormir només?
Sí, tal qual, només per dormir. Només per dormir, o sigui, fan aquesta dormir a la tenda de campanya, però en alçada, i els hi planifiquen quina és doncs, l'alçada que han de posar, i els hi controlen molt la saturació d'oxigen per saber si estan, diguéssim, fent-ho correctament o no, si han de dormir-hi menys, si han de dormir-hi més, etcètera, etcètera. Llavors és la manera de que entrenen al lloc on estan, per tant no s'han de desplaçar, viuen a casa seva i dormen en aquestes tendes de campanya que simulen estar en altitud.
Mhm. I, per exemple, ara també em ve al cap, el Kilian va fer l'entrenament en alçada, en altura, a Noruega, a l'intent que va... Bueno, quan va fer el rècord que va pujar a l'Everest dos vegades en una mateixa setmana, i va fer l'entrenament a casa seva. Què portava? Alguna mascareta que amb menys oxigen simulant d'estar a 4 o 5.000 metres d'alçada?
La veritat és que desconec com ho va fer, però probablement potser va entrenar amb aquestes mascaretes que ens aporten això, no? aquesta disminució del consum, o sigui, que ens dificulten la respiració, vale? Aquesta seria una opció. I l'altra opció és que ell dormís en una teta de campanya d'aquestes que simula menys alçada. O sigui, probablement va fer una d'aquestes dues coses. També et dic una cosa, el client... segurament té algú que l'ajuda, no? a programar-li aquests entrenaments o aquest dormir en alçada per tal de fer-ho a la perfecció. O sigui, no és tan fàcil com dir, mira, em compro una tenda d'aquestes, dormo dins a la tenda de campanya simulant una altitud i ja està. No, o sigui, això està molt controlat i s'ha de, bueno, s'ha de vigilar molt perquè al final doncs, hi ha d'haver una saturació d'oxigen correcta i per tant és molt, molt important que ho controli algú, o sigui, ara no ens posem a comprar-nos tendes d'aquestes perquè realment hi ha d'haver un control mèdic darrere perquè al final és la concentració d'oxigen que tinc en el meu cos, no, diguéssim, que puc fer servir.
I aquestes mascaretes que parlàvem, que el que fan és reduir-te la introducció d'oxigen quan tu estàs fent un esport, és a dir, que tu pots sortir a córrer al voltant de casa teva, a nivell de mar, i que et redueixen el percentatge d'aire a l'hora de respirar. Són efectives, no són efectives? Les recomanes que un oient se les compri i vagi provant? O millor tot, doncs, o no són efectives per una persona, un esportista normal i corrent com puc ser jo, eh?
A veure, aquestes mascaretes s'han fet diferents estudis i el que es valora, o sigui, el que busquen és com si estiguessin fent l'entrenament a l'alçada, vale? Et priven de, diguéssim, d'una concentració normal d'oxigen per fer l'exercici. Llavors, sí que s'ha vist que hi havia algunes millores, però eren com et diria, com més passatgeres, vale? No era un efecte crònic d'entrenament, sinó que era un efecte agut, no? que passava. Igualment com l'exercici en alçada, és a dir, quan jo vaig entrar en alçada, això em dura un temps, quan baixem a baix a nivell del mar, de 2 a 5 setmanes, i amb les mascaretes també, però s'ha vist que no tenia tants beneficis com entrenar en alçada, però sí que hi havia alguna millora. Però jo, sincerament, us he de dir que jo no les he provat, per tant, no us puc dir si val la pena o no comprar-les. O sigui, jo pel que he pogut doncs, llegir en articles científics i tal, doncs, algunes millores es podien veure, però no era tan eficient com l'entrenament en alçada pròpiament dit.
Doncs, escolta, farem una crida. Si hi ha algun fet muntanyer o fet muntanyera que les ha provat i ens vol donar la seva opinió, ens pot fer arribar un correu electrònic a femmuntanya@femmuntanya.cat o deixant-nos la seva opinió a través de Twitter o Instagram seguint-nos @femmuntanya. Jess Bonet, com sempre, un plaer parlar amb tu i ens escoltem d'aquí ben poc. Moltes gràcies, cuida't.
Moltes gràcies i correu molt.
Busca'ns i subscriu-te a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast i moltes més.